Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Fa poc més d'un mes coneixíem la mort de la historietista i cineasta Marjane Satrapi, autora de Persepolis. El comunicat de la família explicava que Satrapi havia mort de pena, no superant la pèrdua del seu marit i l'amor de la seva vida, Matías Ripa. Aquesta recent mort per tristesa de l'autora de Persepolis ha posat damunt la taula una qüestió recurrent en l'imaginari col·lectiu i àmpliament també estudiada en el món científic. És possible morir-se de pena? Independentment de com hagin estat les circumstàncies personals de Satrapi, la ciència apunta que sí, que hi ha certes raons biològiques que podrien explicar aquesta expressió tan comuna. Per exemple, que el dol intens per aquesta tristesa prolongada associada a la pèrdua d'un ésser estimat pot empitjorar la salut mental, pot esperonar problemes cardiovasculars i, en darrera instància, elevar el risc de mort. De tot plegat, avui en parlarem amb el psiquiatre a Son Espases i excoordinador autonòmic de salut mental, Oriol Lafau. Així mateix, avui parlarem dels avenços en immunoteràpia, i és que un equip del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, ha identificat un dels mecanismes que permet que el tumor s'escapi de les defenses de l'organisme. Es tracta d'una proteïna que actua com una espècie d'escut invisible i impedeix que el sistema immunitari detecti i elimini les cèl·lules tumorals. Ara el Consell Europeu de Recerca, una de les institucions més prestigioses en el finançament de la ciència, ha seleccionat aquest projecte, liderat per la investigadora Marisol Soengas, perquè aquest coneixement pugui convertir-se en futurs fàrmacs. De tot plegat en parlarem, però ara anem a veure si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una nova moda per xarxes, crear els teus propis medicaments, com per exemple el que molts anomenen ibuprofè natural, una mescla d'espicis amb propietats antiinflamatòries que es fabriquen de manera casola, no?
Te duele la cabeza, ibuprofeno. Te duele la espalda, paracetamol. Déjate de tantas pastillas químicas y prueba estos ibuprofenos naturales para reducir tu dolor.
Para tu ibuprofeno natural diario vas a añadir 2 cucharadas de cúrcuma, 2 cucharadas pequeñas de canela, todo en un bote de cristal, 1 cucharada pequeña de jengibre, 1 pizca de pimienta y vas a moverlo todo. A continuación va a derretir 50 ml de aceite de coco, lo va a añadir a tu mezcla. Vas a cerrar bien el bote de cristal y lo vas a remover. A continuación vas a pasar tu mezcla a una cubitera pequeña de gominolas. Vas a llevártelo durante unos 15 minutos al congelador y ya tendrías listos tus ibuprofenos naturales para tomártelo a diario y evitar que tu cuerpo se inflame y así vivir en la máxima salud posible. Los puedes tomar como pastilla, como caramelo o incluso echárselo al café y recuerda guardar esta receta para hacerla cuanto antes.
I ja està. Realment, aquesta mescla, però, funciona com un ibuprofè. Ens desmenteix aquesta informació la farmacèutica de la farmàcia Estació de Manacor, Sebastiana Sorada.
Que en la mesura del possible hem d'evitar prendre ibuprofè. I tant, hi estic d'acord. El missatge que hem de tenir respecte en els medicaments és legítim, però no criminalitzarem els medicaments quan són productes que això s'utilitzen adequadament, estan ben estudiats i són segurs. Analitzem el que diu en el vídeo. Deixa de pastilles químiques. No sé quin problema hi ha en la química. Tota la natura és química, la cuina és química i les seves pastilles naturals també són química. El que passa és que estan fetes en una cuina i no en un laboratori. Sembla que per això a ells semblen innocues. Que la cúrcuma té propietats antiinflamatòries està estudiat. I aquesta recepta que conté cúrcuma li soluciona un problema de salut? No. No sabem si els actius es mantenen estables, si s'absorbeixen i si realment tenen activitat. Tal com hem dit, no s'ha estudiat el seu comportament dins el nostre cos. Però seguim analitzant. Hem de prendre aquestes pastilles naturals a diari per evitar que el cos s'inflami. Evidentment, el cos s'inflama, però també se desinflama sol. I si es desinflama amb les seves pastilles, probablement també oferíem una dieta saludable, estil de vida actiu i una qualitat de sang adequada. Si en algun moment puntual de la nostra vida no n'hi ha prou amb aquestes mesures i el cos necessita una ajuda extra, les persones sanes i sense que hi ha contraindicació ni medicaments poden ajudar-se d'antiinflamatoris a dosis controlades i durant un període de temps curt. Això sí, sempre recomanats pel seu farmacèutic i el metge i analitzant l'origen de la inflamació. Però el pitjor del missatge és que promociona l'ús de pastilles a diari i les compara amb caramels. Estava analitzant uns productes molt seriosos. Els medicaments s'han d'utilitzar de manera controlada i supervisada, mai a diari. En conclusió, què vols incloure cúrcuma a la teva dieta? Fantàstic si t'agrada. Però no facis mescles estranyes per solucionar problemes que no tens. I si els tens, ves un professional.
Idò, ja ho sabeu, no fa falta criminalitzar els medicaments i, sobretot, si n'heu de prendre, val més que estiguin fets en un laboratori. Us a la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de la història d'internet.
Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, una petita secció de Codi Beta, una secció a la que ens endinsem de dins el món de la cultura pop, dels ordinadors, d'internet, dels videojocs, de la literatura digital i literatura de tot tipus, també, del còmic, de lo que sigui. De lo que sigui que tingui relació amb els ordinadors o la tecnologia. Avui volia fer un petit repàs cronològic de la història d'internet. Això se me va ocurrir perquè estava pensant que internet, pues, que du amb jo, o sigui, l'he estat empleant des que tenia 15 anys i he pensat que va formar part de quasi tota la meva vida i pensava que segurament pues hi ha moltíssimes persones que sí varen viure amb tota aquesta relació des de la creació d'internet, no? I jo sabia que era l'any 69, perquè aquests anys de 68, 69, de la revolució estudiantil i tots aquests anys convulsos del final del 90, sí que recordava que també va ser la creació d'aquesta ARPANET, que va ser la primera red d'aquesta xarxa de militars als Estats Units i varen provar la comunicació entre ordinadors, no? Després, a l'any 71, se va enviar el primer correu electrònic. Va ser Roy Tomlinson i va introduir el missatge amb la roba dels correus, no? Després, l'any 83, ja sí que se va adoptar de forma universal el tema del protocol de TCP i IP. La IP és això que tenim com identificació del nostre router, tal, que a vegades sentim que hem de reiniciar la IP de l'ordinador per tenir un altre avantatge i tal, doncs és això. I això el dia 1 de gener de l'any 83, això sí que se considera el naixement oficial d'internet, perquè ja era una comunicació entre ordinadors a tot el món, i ja sí que estava, ja havia un com comunicar-se amb correus o amb navegadors per tot el món.
Arribats a aquest punt, què passa, però, durant la dècada dels 90?
Després, a l'any 89, se va inventar de la mà de Tim Berners-Lee, va inventar lo de World Wide Web, aquestes tres W que apareixen en els navegadors per connectar totes les pàgines amb un hipertext, no? Aquests links que empleem pues tenen el codi per poder connectar-se. I després, a l'any 93, va aparèixer el Mosaic, que era el primer navegador visual que tenia la red, no? Després, l'any 98 sí que va ser una data molt clau perquè se va fundar Google i aquí sí que hi havia una autèntica revolució de com se trobaven les coses per internet, no? Sí que va ser un navegador molt, molt visual i encara no hi havia vídeos, però se podien trobar links a arxius que tenien vídeos, no? Després, a l'any 2004-2005, sí que és aquesta web 2.0 que perquè va aparèixer el sistema de xarxes, primer Facebook i YouTube, i després totes les que van venir com Twitter, E20, Instagram, TikTok va ser després, però sí que és veritat que aquestes xarxes van canviar la manera en què relacionàvem nosaltres amb la tecnologia, no? Després, a l'any 2007, va aparèixer el primer iPhone, que sí que va ser també una manera de ja dur la tecnologia amb nosaltres d'una manera molt ràpida i molt accessible, no? Tenia tot el telèfon. No sé si recordeu aquestes dates, però teníem uns telèfons que eren molt lentos i no podíem fer tot quasi a temps real, i quan va sorgir això, pues, sí que va ser un canvi tremendo. Després, al 2016, sí que apareix aquesta web 3.0, a la que ja sí que s'instal·la la intel·ligència artificial, aunque no estava totalment democratitzada, però sí que havia eines de cercar i tal, que sí que la tenien. I després, a l'any 2023-2026, sí que va ser aquest any de revolució total amb ChatGPT, amb la introducció de l'intel·ligència artificial generativa. Així que aquí sí que trobam un punt de partida de com les coses canviaran de cara a un futur, no? I tot el que estem xerrant en el programa i tal, podem considerar que aquests anys són aquest punt de partida de on sí que ha canviat realment tota la manera, de a més de com interactuam amb les xarxes, de com interactuar amb nosaltres, no? Perquè ja inclús se poden fer reconstruccions de tot tipus i ja sí que podem començar a dubtar de tot de veritat, perquè si abans havia una postverdad o una mentira generalitzada amb segons quines coses, ara ja sí que podem dubtar de tot, perquè inclús el vídeo se pot generar de manera real, de manera molt, molt real i a temps real, així que hem d'anar molt, molt alerta des de l'any 2023, que fa molt, molt poquet. Així que res, aquest era un petit repàs d'aquestes dates molt claus de la història d'internet, i ens veiem a la següent, secció.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Ivetres Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a Ivetres Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Poc més d'un mes coneixíem la mort de la historietista i cineasta Marjan Satrapi, autora de Persèpolis. El comunicat de la família explicava que Satrapi havia mort de pena, no superant la pèrdua del seu marit i amor de la seva vida, Matías Ripa. Aquesta recent mort per tristesa de l'autora de Persèpolis ha posat sobre la taula una qüestió recurrent en l'imaginari col·lectiu i àmpliament també estudiada al món científic. És possible morir-se de pena? Pot el patiment emocional tenir conseqüències físiques tan importants que arribi a escurçar la vida o fins i tot a matar-nos? Independentment de com hagin estat les circumstàncies personals de Satrapi, la ciència apunta que sí, que hi ha algunes raons biològiques que podrien explicar aquesta expressió tan comuna. Per exemple, que el dol intens per aquesta tristesa prolongada associada a la pèrdua d'un ésser estimat pot empitjorar la salut mental, pot esperonar problemes cardiovasculars i, en darrera instància, elevar el risc de mort. Per aprofundir-hi i explicar-ho i matisar-ho, avui, però, ens atén un expert en la matèria. Ell és el psiquiatre Oriol Lafau. Benvingut a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre avui la nostra telefonada.
No, vosaltres. Cap problema.
Quan deim que algú ha mort de pena, xerram només d'una expressió, això que dèiem, una expressió popular, o també a qualque base científica? Diguéssim, es pot explicar això que dèiem d'aquest cas concret de Satrapi? Es pot explicar des d'un punt de vista mèdic?
Morir de pena és molt difícil, és quasi impossible. Morir de pena, es pot morir. Es pot morir voluntàriament, és el suïcidi. Quan la pena és molt forta, és molt dura, es pot morir perquè la persona decideix morir. Vale? Ho dic perquè hi ha un percentatge, que és un 10%, que la persona decideix posar fi a la seva vida. I això és completament lícit i és una raó personal. El qual sí és possible morir de pena, però és veritat que la pena comporta patiment biològic o orgànic que fa més fàcil que això pugui succeir, que pugui succeir una mort. Per exemple, el tema cardiovascular o el tema adrenal, el cortisol, pot augmentar el risc de morir per un dol.
Perquè què passa exactament en el nostre organisme quan ens enfrontem a la mort d'una persona estimada, molt propera?
El que vull dir és que quan hi ha un dol, pot ser un dol per una persona estimada, evidentment, però també pot ser un dol pel treball, una jubilació, o pot ser un dol per una vivenda, per exemple, canviar de vivenda, també pot ser un dol. Quan passa un dol important, el més conegut és d'una persona estimada, hi ha una repercussió orgànica que ens pot matar. Aquesta repercussió, sobretot, és cardiovascular. Mm-hmm. Vale? El més freqüent és que la persona pateix un col·lapse, un infart de miocardi o un trencament de l'aorta espontani que pot portar a la mort. Però també hi ha problemes adrenals o corticoadrenals que ens poden portar a la mort. És veritat que la mort per suïcidi hi és, però és veritat que és més freqüent la mort per causes orgàniques.
Uh-huh. Parlàvem d'infarts, de problemes cardiovasculars, entre d'altres, però com ens afecta aquest dol intens, i dèiem, no només per la mort d'una persona estimada, sinó per altres causes, també ens poden causar aquest dol. Això com pot afectar tant el nostre cervell com el nostre sistema hormonal, i quines malalties se solen associar en aquest dol?
Afecta habitualment. O sigui, un dol és més fort que una depressió. Uh-huh. I sempre és un procés adaptatiu, perquè sempre al final hi ha una acceptació de la mort amb els casos que és un dol normal. Vale? Pot durar un temps, que diuen els llibres, que dura 2 mesos amb els nens petits i de 6 mesos a un any amb la gent gran. La meva experiència diu que això pot ser més llarg, pot ser més de 2 mesos amb nens petits i més d'un any amb gent gran, però sempre acaba amb una acceptació. Quan no acaba amb una acceptació, és un dol complicat o un dol patològic, no? Quasi sempre ens quedem en una etapa de tristesa o de ràbia que fa que el dol no es resolgui bé. Resoldre un dol no significa oblidar la persona que s'ha mort o la vivenda que han deixat o el treball que han deixat. Significa acceptar que ho hem deixat, no? Significa acceptar, però sobretot significa ser conscient del que hem perdut.
Darrerament, i per sort, crec, està en boga parlar de salut mental, de psicosomatitzar certes emocions. Per què aquestes emocions poden acabar tenint conseqüències físiques?
Hi ha emocions potents que sempre hi seran. Hi ha la ràbia, hi ha la culpa, hi ha la tristesa, hi ha l'alegria també. Hi ha moltes emocions i sempre hi són. Però l'important és saber recol·locar-les, perquè si no les recol·loquem bé, aquestes emocions poden comportar un patiment orgànic que ens pot dur a la mort. Mm-hmm. Amb la qual cosa és important reconèixer les emocions, acceptar les emocions i recol·locar-les bé, perquè si no ens pot portar a la mort. Un dol mou moltes d'aquestes emocions i sempre hi són presents, amb la qual cosa l'important és que algú ens ajudi, algú o nosaltres mateixos, ens ajudin a recol·locar aquestes emocions.
Uh-huh. També pensava en l'estrès, no?, que de cada vegada està més demostrat que té aquestes repercussions físiques, tot i que inicialment no sembli que es manifestin, no? M'imagino que és una miqueta el mateix patró i ens crea unes emocions que al final tenen una repercussió sobre el nostre organisme i el nostre sistema.
Sí. El que passa que el dol també té estrès. A part de la tristesa, que és important, també hi ha un estrès important. Uh-huh. I és veritat que aquest estrès pot portar a la mort, també.
Uh-huh. Sovint també hem sentit a parlar de la síndrome del cor romput. Què és exactament? No sé si és una malaltia freqüent, si això pot arribar a ser mortal, què és?
Jo fa 30 anys que faig feina i mai ho he vist. Però sí, és veritat que ara la ciència en parla d'això. En parla d'un tipus d'infart, uh-huh, amb el qual no hi ha repercussions orgàniques del cor. És a dir, no hi ha una obstrucció de cap artèria que arribi al cor. I això ens porta a lo que és el síndrome del cor trencat. És diferent a un infart, perquè en un infart sempre hi ha una obstrucció d'una artèria que arriba al cor o surt del cor, però justament amb el cor tancat no hi és.
Uh-huh. I hi ha persones més vulnerables que d'altres a patir aquestes conseqüències físiques del dol, a gestionar pitjor aquestes emocions que dèiem i que això tingui unes conseqüències físiques?
Sí, els homes, per exemple. Els homes joves tenen més facilitat per tenir un dol complicat o per patir aquestes dificultats orgàniques que les dones. I si són joves, encara més. La gent gran, els homes grans, han tingut més pèrdues a la seva vida i l'experiència, diem que l'experiència és un grau, però és veritat, té raó. Els homes grans han après més el que és una pèrdua que els homes joves. Uh-huh. Els homes sempre ens han explicat que no tenim que plorar, que no tenim que expressar les nostres emocions, i això és mentida. Cada cop hi ha un canvi social perquè els nens aprenguin a expressar les seves pròpies emocions. Penso que això amb el temps s'arribarà a igualar, però en aquests moments els homes són més vulnerables, sobretot els homes joves, són més vulnerables a patir un dol complicat que els homes.
Uh-huh. Per tant, el gènere, no sé si també mencionaves també l'edat, no sé si antecedents de salut mental a l'entorn, el suport social que un té a l'abast poden marcar també la diferència, influeix però també la manera en com ha estat aquesta pèrdua, una pèrdua sobtada, un accident, és diferent el de, a un dol per una malaltia llarga, per exemple?
Sí, és diferent. El dol per una malaltia llarga sempre és millor, perquè el dol es pot fer en diferit, es pot fer lentament, poc a poc, amb temps, en canvi un dol per un accident, per exemple, o per un suïcidi, és més complicat. Té més facilitat per complicar-se, perquè aquest dol hi ha menys temps i s'ha de fer més ràpid. I aquest dol és sempre té més facilitat per complicar-se.
Uh-huh. Tothom passa, en un moment o altre, per un procés de dol, però quan deixa de ser una resposta normal, diguéssim, quan surt, coneixem més o manco les fases del dol, més o manco la durada d'un dol, però quan deixa de ser això normal, quan passa a ser un dol prolongat i quines són les senyals d'alerta que indiquen, tant a un mateix com a si veiem a qualque persona que ho pateix, que indiquen que cal fer qualque cosa més, que cal demanar ajuda?
Bueno, hi ha una autora que es diu Elisabeth Kubler-Ross que parla de quatre fases. Uh-huh. ¿Vale? Una fase de negació, una fase d'ira, una fase de tristesa i una fase d'acceptació. La majoria de dols complicats no arriben a una fase d'acceptació, l'última fase. Uh-huh. Es queden amb la tristesa o amb la ira. Quan nosaltres veiem que no avança, que això no avança, que ja he dit que el temps no és important, uh-huh. Quan no avança és quan nosaltres diem que és un dol complicat. La majoria de vegades es queda amb tristesa, però també es pot quedar en ràbia.
Uh-huh. Per tant, identificar a quin punt no emocional estem per podria ser aquesta senyal d'alerta per veure si hem de demanar més ajuda per gestionar totes aquestes emocions. Creus que vivim en una societat que permet viure el dol o ens pressiona perquè el superem ràpid?
No, evidentment. Socialment som un desastre, perquè sempre, sí, perquè sempre intentem anar molt ràpid, vale? I el dol és veritat que necessita el seu temps, que cada persona és diferent i que cada dol és diferent. I la societat ens implica molt que això sigui ràpid, que ens posem bé ràpid. Jo sempre he pensat que quan ens casem, per exemple, hi ha 15 dies de vacances, però quan algú proper es mor, no hi ha 15 dies de vacances, amb la qual la societat ens empenya a que això sigui ràpid. I això vol temps, molt de temps, i no aturant-se a cap estació. Jo sempre dic que el dol no significa no significa oblidar la persona que ha mort o el treball que s'ha deixat o el que sigui, sinó implica acceptar que això ha passat i integrar-ho dintre de la vida normal.
Uh-huh. Què hauríem de fer millor com a societat, a més d'aquest temps que evidentment hem de dedicar a nosaltres mateixes i també a una persona que estigui passant per un procés com aquest, però per acompanyar aquestes persones que passin per un dol, ja sigui això que dèiem, una pèrdua d'un ésser estimat o d'altres causes?
Jo sempre dic que la societat té que crear més tribu. El fet de que hi hagi un grup que acompanyi la tristesa profunda és superimportant. Vale? Deixar el temps i que hi hagi un grup que pugui acompanyar. I habitualment en aquesta societat no hi ha grup, ni hi ha tribu, amb la qual cosa un ho passa sol. i és molt més fàcil enquistar-ho i fer-ho patològic, el que en realitat és un procés d'adaptació normal. Vale? És molt important que hi hagi un grup i és molt important donar temps.
Temps i tribu, dues peces clau per passar el millor possible aquests processos de dol. Hem parlat d'aquesta expressió tan comuna que deim molt sovint, aquest morir de pena, però que efectivament es pot traslladar en el món científic. Ens n'ha contat tots els detalls Oriol Lafau, psiquiatre i excoordinador autonòmic de salut mental. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins una altra.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és cultura. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Xarxa experta.
Parlem ara d'immunoteràpia, un tractament biològic que potencia el sistema immunitari del pacient amb l'objectiu d'identificar, controlar i destruir les cèl·lules canceroses. És un tractament que ha revolucionat el tractament de molts tipus de càncer durant la darrera dècada. A diferència de la quimioteràpia o la radioteràpia, aquesta estratègia no ataca directament el tumor, sinó que el que fa és ajudar el nostre propi sistema immunitari a reconèixer aquestes cèl·lules i destruir-les. Els resultats han estat espectaculars en alguns pacients, especialment en casos de melanoma, però el cert és que encara hi ha moltes persones que no responen bé en aquest tractament. Ara un equip del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, ha identificat un dels mecanismes que permet que el tumor s'escapi d'aquestes defenses de l'organisme. Es tracta d'una proteïna anomenada MITKINE que actua com una espècie d'escut invisible i que impedeix que el sistema immunitari precisament detecti i elimini aquestes cèl·lules tumorals. El Consell Europeu de Recerca, una de les institucions més prestigioses en el finançament de la ciència, ha seleccionat aquest nou projecte liderat per la investigadora Marisol Soengas perquè aquest coneixement es pugui convertir en futurs fàrmacs i ho farà amb una estratègia especialment innovadora, utilitzant intel·ligència artificial per dissenyar petites proteïnes capaces de bloquejar aquesta altra proteïna, la MITKINE. Avui volem entendre què significa aquest avenç, fins a quin punt pot canviar el tractament del melanoma i d'altres tumors resistents a la immunoteràpia i quin és el paper que pot jugar la intel·ligència artificial en el desenvolupament dels medicaments del futur. Per això ens acompanya Marisol Soengas, responsable del grup de melanoma del CENIO i investigadora principal d'aquest projecte europeu. Benvinguda a Codi Beta, Marisol. Muchas gracias.
Hola, muchas gracias. Buena nit.
Antes de hablar de esta proteína, de este MITKINE, sí. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla cómo funciona la inmunoterapia y por qué ha supuesto una revolución en el tratamiento del cáncer?
Pues lo explicabas muy bien en la introducción. La inmunoterapia lo que consiste es en movilizar distintas maquinarias que tenemos, sistemas de defensa en el organismo, y movilizarlos para que reconozcan a las células tumorales como células extrañas. Entonces las ataquen y las eliminen de una forma efectiva. Y ha supuesto una revolución porque cuando funciona bien suele tener menos efectos secundarios que la quimioterapia, que en general son tratamientos mucho más inespecíficos y más tóxicos.
Uh-huh. Sin embargo, comentábamos en la introducción que no todos los pacientes responden a estos tratamientos. ¿De qué porcentajes estamos hablando aproximadamente? ¿Quién queda fuera y por qué sucede esto?
Claro, esto es muy importante. En principio, a los pacientes que no responden, y esto depende del tipo de tumor, en melanoma, por ejemplo, se ha conseguido que respondan el 60% de los tumores, que es muchísimo, porque hace unos poco más de 15 años apenas respondían el 5%. Uh-huh. En tumores de pulmón también están consiguiendo respuestas bastante importantes. Luego, en tumores hematológicos, en linfomas, en leucemias, también hay respuestas muy potentes. Hay tumores todavía que son, de difícil tratamiento, como tumores de páncreas, pero ahí incluso en estos tumores también se está viendo mejoras. ¿Por qué no funcionan? Bueno, pues hay varios mecanismos de resistencia, digamos así. Por una parte, porque hay células tumorales que se escapan ya al reconocimiento, que digamos que son tan parecidas a las células normales que el sistema inmunitario no las reconoce como algo peligroso y extraño. Luego hay otros mecanismos de defensa porque las células iniciales que reconocen al tumor están en pequeñas cantidades. Una vez que se reconoce, inicialmente tiene que, activarse y reclutarse nueva maquinaria que ya es más potente y que es capaz de no solo atacar el tumor, sino además tener memoria para evitar que las células tumorales se vuelvan a reproducir y se generen recidivas. Entonces, los tratamientos ahora están dirigidos, por una parte, a mejorar el reconocimiento y luego a desmontar distintos mecanismos de protección que las células tienen para precisamente protegerse del ataque de estas células del sistema inmunitario.
¿Y cuánto tiempo, comparado con la quimioterapia o con la radioterapia, este tratamiento, la inmunoterapia, cuánto tiempo suele tener diferencias a nivel de duración, porque es más lento el impacto o qué diferencias hay?
Sí, eso depende un poco del paciente y depende un poco del tipo de tumor. Pero en general, cuando funciona bien la inmunoterapia, porque se establecen respuestas de memoria, como decía, la respuesta suele ser muy duradera. Uh-huh. Y esto ya se sabe desde casi los comienzos de la inmunoterapia. Se sabía que los pacientes que responden bastante bien y durante mucho tiempo. Uh-huh. Porque los mecanismos de resistencia, digamos que así, son menos frecuentes que cuando se produce la quimioterapia. Además, en quimioterapia, como suele haber más daño tóxico desde el principio, pues entonces afectan distintas componentes celulares también, que son más difíciles de rescatar, digamos así. Uh-huh. Entonces, la inmunoterapia depende también del paciente, pero en general, cuando funciona bien, pues suele ser más tolerable. Uh-huh. Lo que pasa es que, fíjate, aquí también es muy importante, el sistema inmunitario tiene que activarse en una medida justa. O sea, poco no es suficiente, pero si movilizamos demasiado todas estas células que tenemos de protección, lo que pasa es que puede haber una supertoxicidad. Entonces, ahora a lo que se va es, a dosificar y a modular esta respuesta inmunitaria para que funcione bien. Porque además, una cosa que no he comentado, los tumores no solo se protegen, las células tumorales no solo, que evitan que ese reconocimiento. Tienen también la capacidad, de engañar. Esto es una forma, es un símil para los que nos escuchan, pero una forma de engañar quiere decir que, el sistema inmunitario, hay unas células que se llaman linfocitos, digamos que son las células de ataque. Lo que hacen las células tumorales es que secretan una serie de componentes que lo que hacen es convierten a esta célula inmune y la pasan de ser una célula de ataque a una célula de promoción del sistema tumoral. Entonces, por eso hay tumores tan agresivos como el de melanoma que no solo se escapan, sino que además, como decía, potencian estas respuestas de protección y utilizan al sistema inmunitario en su beneficio. Uh-huh.
Un cambio en el tratamiento, una evolución, y además se sigue investigando desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Habéis identificado, de hecho, una proteína, la MITKINE, lo decíamos al inicio también, como una de estas responsables a la resistencia de distintos pacientes a quienes no les funciona este tipo de inmunoterapia. Explícanos un poquito qué hace exactamente esta proteína precisamente para esto, para engañar al sistema inmunitario.
Sí, bueno, es una proteína muy interesante porque tiene muchas funciones. Por una parte, primero bloquea el movimiento en sí de las células tumorales. Y eso es importante porque las células tumorales, sobre todo en fases agresivas, se diseminan por el organismo. Entonces, para, digamos, esa diseminación. Y ataca también a las carreteras, a la vasculatura por las que se diseminan estas células. Pero además, lo que hacen es para engañar al sistema inmunitario, bueno, pues es favorecer ese, lo que decía, ese efecto protumorigénico. Cambia, digamos, el componente y la expresión de estas células del sistema inmunitario para, bueno, pues para conseguir que avancen, sí.
No es un, imagino que no es un mecanismo exclusivo del melanoma. ¿Esto también está presente en otros tipos de tumores?
Sí, porque esta proteína es muy curiosa y es interesante porque la secreta en general, bueno, hemos visto en células de melanoma, de mama, de tipos de cáncer de pulmón, de gliomas, de glioblastomas. Entonces, bueno, pues en cuanto encontramos que tenía este efecto a tantos niveles, ¿no?, de actuar sobre la célula tumoral, sobre la vasculatura y sobre el sistema inmunitario, pues ahí pues fue cuando decidimos, bueno, pues intentar atacarla desde un punto de vista farmacológico. Y eso es lo que nos ha llevado mucho tiempo, de hecho, sí, porque es una proteína muy pequeña, es una proteína dinámica que tiene pocos puntos de ataque, digamos así.
Decís mucho tiempo, ¿cuánto tiempo lleváis ya con este proyecto?
Bueno, en ciencia ya sabes que los proyectos empiezan poquito a poco, ¿no? Entonces, digamos que cuando descubrimos MeetKind, pues hace como 6 años más o menos, en el 2020. Luego empezamos a describir pues nuevas funciones y ya el año pasado pues fue cuando descubrimos que tenía esta función de, bueno, movilizar o de proteger las células del sistema contra el sistema inmunitario. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, durante todo este tiempo pues ya estábamos intentando aproximaciones estándar que es conseguir en farmacología, pues bueno, compuestos que se unan y se pegan a esta proteína y bloquean su acción. Pero, y eso, bueno, pues proteínas y también otras estructuras que se llaman anticuerpos. Pero no nos funcionaban porque es una proteína muy dinámica, con pocos sitios de anclaje. Y por eso es por lo que tuvimos que recurrir a otra estrategia más, digamos, innovadora, que es ya la inteligencia artificial.
Explícanos un poco más sobre esto, porque es uno de los aspectos llamativos precisamente de este proyecto, que diseñáis moléculas a través de inteligencia artificial, ¿no?, que servirán precisamente para bloquear esta otra proteína, MeetKind. Explícanos un poco cómo funciona esto.
Sí, pues esto es realmente toda la potencia y la capacidad de análisis de la inteligencia artificial. Entonces nosotros, bueno, pues sabemos, se sabe la estructura en 3 dimensiones de esta proteína. Entonces, con esa estructura nosotros se la introducimos una serie de programas que nos permiten, digamos, generar en el ordenador miles. Pero cuando hacemos miles es que son miles de estructuras. Entonces genera miles de estructuras y entonces las va probando una a una para ver cómo conceptualmente y teóricamente se pueden encajar en esta estructura muy dinámica que tenemos de la proteína. Entonces es la diferencia de pasar de 1, 2, 3 o 4 o 5 compuestos que nosotros podamos tener en el laboratorio a pasar a miles. Entonces con esos miles de estructuras de ahí se llegan a una, digamos, a un grupo. Nosotros, digamos, como a unos 96, que nos parecían que eran los que tenían mejores perfiles para no solo para unirse a la proteína, sino también para poder ser administradas en vivo, que tuvieran una serie de peculiaridades que no fueran a ser tóxicas. Y entonces lo que nos permite eso es probar grandes cantidades de posibles compuestos, reducir el tiempo de análisis y luego ya reducir el número de compuestos, porque de ahí nosotros pasamos de 1000 a 98 en el laboratorio y de ahí pues ya encontramos más de 25 que ya se unían de forma muy eficiente a nuestra proteína, a MeetKind. Y de ahí ya pues a el proyecto que nos han concedido, que es un proyecto, la verdad es que estamos muy contentos, es un proyecto muy competitivo. Se han concedido solo 13 en España, y es para probar, ya es una prueba de concepto pues probar cuatro de estos compuestos y demostrar primero en modelos experimentales, in vitro, luego en modelos animales, bueno, pues que tienen eficacia con la idea. Ya estos son proyectos muy orientados a investigación práctica aplicada con la idea de pues generar propiedad intelectual, de protegerla y bueno, pues en algún momento idealmente pues poder probar en ensayo clínico.
¿Cuánto tiempo crees que queda por delante? Bueno, esta financiación que os han dado desde el Consejo Europeo de desde el Consejo, sí. Explícanos un poco qué pasos tenéis que seguir ahora y qué nos queda para poder demostrar este futuro tratamiento en pacientes.
Claro, el proyecto, los proyectos europeos, además se llaman de la ERC, son de European Research Council. Uh-huh. Estos proyectos ya parten de un proyecto competitivo, muy competitivo. Era un proyecto, en aquel momento era 5 años, en los que queríamos ya definir cómo funciona esta proteína y cómo puede atacarla. Este proyecto ahora es solo un año. Y lo hacen así, es un año, porque digamos que tenemos ya tan avanzado el proceso, o sea, la inteligencia artificial nos ha permitido, digamos, llegar a un punto que esperamos en un año poder probarlo, claro, en modelos experimentales. Luego, lo complicado será después. Nosotros ya en el laboratorio pues tuvimos otro caso de en que teníamos una diana tumoral, un compuesto. Llegamos a una patente y luego nosotros constituimos nuestra propia compañía, una compañía biotecnológica, pero esa compañía lleva 10 años o sea, para probar el compuesto ya en pacientes en distintos ensayos clínicos. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso porque en ciencia eso son primeros pasos, los pasos iniciales para poder llegar a una situación en la que ya iniciar bueno pues todo lo que es un dossier regulatorio para poder llegar a pacientes, que eso pueden ser muchos años. ¿Eh? Son, tres fases de ensayo clínico normalmente suelen ser pues entre unos 5 o 7 años más. Pero bueno, todo este tiempo, claro, cuando nos escuchan los pacientes, yo sé que los pacientes tienen prisa.
Claro.
Y es normal. Yo soy paciente también, una paciente uh-huh. oncológica. O sea, que soy científica y soy paciente también. Esto ocurre así a veces. Entonces entiendo que las personas que nos escuchen digan, bueno, ¿cuándo y cuánto tiempo? Pero todo, o sea, la investigación básica, bueno, la investigación que realizamos en el laboratorio, se avanza poco a poco, pero es la forma de conseguir que se puedan llegar a los ensayos clínicos. Y luego lo que tenemos que intentar entre todos, tanto los científicos como los clínicos y la empresa farmacéutica, pues es ya acelerar los pasos siguientes. Uh-huh. Una vez que podamos, ya nosotros, una vez que consigamos este año de pruebas, pues lo que tenemos que acelerar es el paso siguiente para que reducirlo, claro.
Uh-huh. Poder crear este nuevo fármaco que podría tener un gran impacto para los pacientes, ¿no?
Bueno, potencialmente sí. Lo que pasa es que hay que ser, claro, los científicos siempre somos muy,
muy prudentes,
cautos,
¿no?
Sí, para que no se creen falsas expectativas. Uh-huh. Nosotros lo que estamos es en la prueba de, bueno, pues generar unas estructuras que son diferentes porque las generamos por inteligencia artificial y esperamos que funcione. Y lo que vamos a hacer es generar conocimiento para que nosotros y otros grupos puedan sobre eso ya dar los pasos fase siguiente que ya es en el paciente. Pero la ciencia avanza así, si no se llega a los grandes compuestos sin haber un trabajo de campo previo, que es en el que estamos nosotros.
Claro, precisamente por esto te quería preguntar, que es este descubrimiento, esta proteína, es fruto de años de investigación, digamos, investigación básica, ¿no? Y esto podría ser un buen ejemplo, ¿no?, de cómo la ciencia fundamental acaba teniendo aplicaciones muy concretas y que podrían llegar a ser potencialmente muy útiles, ¿no?, para los pacientes.
Pues sí, nosotros así es como funciona la ciencia. Uh-huh. Y la ciencia lo que hace es conseguir que los pacientes ganen tiempo. O sea, y eso es muy importante. Porque, bueno, por ejemplo, ahora inmunoterapias, yo trabajo en melanoma. Melanoma es la forma más agresiva de cáncer de piel. Hace como 15 años, como decía al principio, solo respondían pues el 5% de los pacientes. Ahora están pues entre 60% y entre 5 y 10 años en algunos casos de respuesta. Y bueno, con muy buenas perspectivas, ¿no? Pero, pues ha costado tiempo, pero gracias a la ciencia pues hay estas opciones. Y además, como se va avanzando y se va mejorando la calidad de vida, pues también lo que se está consiguiendo es que estos pacientes que reciben unos primeros compuestos pues puedan, digamos, luego ya llegar a los avances que se están desarrollando ahora, que tardan un tiempo, pero se va ganando. O sea, se va, digamos, que, bueno, pues poco a poco consiguiendo mejorar esa calidad de vida del paciente, claro.
España cuenta con centros de excelencia como el vuestro, como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Qué papel dirías que está jugando nuestro país en la investigación internacional contra el cáncer?
Bueno, los investigadores y investigadoras nos quejamos mucho.
Ya.
Nos quejamos mucho en España porque se podría hacer muchísimo más. O sea, España somos, bueno, conocidos internacionalmente. A nivel clínico tenemos centros clínicos muy potentes, tan potentes que España es el tercer país por número de pacientes en ensayo clínico. Estamos por detrás de China, por detrás de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestros hospitales son muy buenos, los equipos, la infraestructura es muy buena también y entonces, bueno, pues digamos que estas compañías confían en esta capacidad para desarrollar ensayos clínicos. Pero también desde los laboratorios, los centros de investigación básica, somos muy buenos con el poco financiación que tenemos y además formamos muy bien al personal. Entonces, hasta ahora es verdad que hemos sido generadores de conocimiento y generadores de investigadores que se van a otros países. La dificultad es en atraerlos. Pero, bueno, pues en centros como el CENIO, en centros como, bueno, pues hay centros en Barcelona, por supuesto, muchos centros en toda Cataluña y en otras, digamos, comunidades autónomas que, bueno, pues están entre los mejores. Lo que pasa es que queremos jugar estar en primera liga. Y para eso, pues hay que una financiación, claro, competitiva y se necesita financiación a largo plazo.
¿Y de dónde tiene que salir esta financiación a largo plazo?
Pues varias, digamos, fuentes. Por una parte, las administraciones, el propio el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Innovación, de Sanidad. Luego las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo muy grande. En Cataluña es muy importante, tienes proyectos muy competitivos. ICREA, por ejemplo, hay sistemas que han conseguido, bueno, pues atraer a grandes científicos y científicas, ¿no? Entonces, es una financiación, ya que digo, a nivel nacional, a nivel también regional, pero también convencer e intentar facilitar la inversión privada a través de filantropía, de gran filantropía, de, bueno, pues de donantes, de la empresa farmacéutica, intentar, bueno, pues conseguir, como en otros países, facilitar, bueno, porque estas donaciones pues sean rentables para, bueno, tanto para la empresa como para la persona individual, ¿no? Que desgraven, por ejemplo, y que se cree una cultura de contribuir entre todos, porque el cáncer hay que pensar que en este momento la estadística es uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres, si vive lo suficiente, pues puede desarrollar algún tipo de tumor. O sea, nos va a tocar. Y solo por eso hay que estar preparados. Hay que estar preparados en nuestro país para poder responder nosotros y responder tanto en el diagnóstico, mejorar el diagnóstico, como mejorar el tratamiento.
Y concienciar sobre todo de lo que decíamos también al inicio, que ahora hablamos de cáncer y ahora mismo en concreto habéis descubierto algo desde este Centro Nacional de Investigaciones, pero que cualquier ámbito científico, cualquier descubrimiento que se haga puede ser, ¿no? Puede suponer después una revolución, se puede aprovechar precisamente para algo que nos interesa, aunque previamente no nos parecía que fuera a ser, ¿no? Importante o que iba a tener un impacto positivo, ¿no?
Eso es el reto. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso particular. Yo tengo un cáncer de mama, tiene una alteración molecular que se llama HER2. Pues con esta se identifica la proteína, se identifica la mutación, se generan compuestos, anticuerpos. Es verdad que tardaron como unos 10 años o así, pero ahora esto lo que está permitiendo es que bueno, pues los pacientes tengamos una expectativa de vida importante. ¿Y cómo se consigue? Bueno, pues colaboración. Me decías, bueno, ¿cómo vamos a avanzar? Bueno, pues desde luego no se avanza en laboratorio individual. Muy raro. O sea, en general, nosotros tenemos este proyecto en particular, pues una colaboración entre mi grupo en el CNIO, el grupo de Rafael Leiro, que es un experto en inteligencia artificial, pero también en el proyecto pues tenemos apoyo de distintos investigadores, pues en Bélgica, en Suiza, porque así es como se funciona. Y eso también es importante, porque los conocimientos, los avances en otros países, pues intentamos aplicar aquí, ¿no? Entonces, esos proyectos competitivos a nivel europeo, pues es tan importante que se concedan y pues es tan importante que tengamos la capacidad de solicitarlos. Y ahí, si nos están escuchando, bueno, pues en las administraciones, bueno, pues que la investigación hay que apoyarla no solo cuando es época electoral, sino, bueno, pues a largo plazo, medio y largo plazo. Claro.
Uh-huh. Es estratégico hacerlo, sí. y en realidad no depende, ¿no?, de los colores políticos. Precisamente no. Esto puede afectar a cualquier persona, sea de la ideología que sea. Uh-huh. Marisol Soengas, responsable de este grupo de melanoma del CENIO e investigadora principal de este proyecto, os queda mucho tiempo, hay mucho trabajo por delante, concentrado en este añito. Esperemos que podáis seguir con los pasos que nos mencionabas, que vaya muy bien y que tengáis muchos éxitos.
Pues nada, muchas gracias por haceros eco y ánimo a las personas que nos están escuchando.
Hasta otra, adiós.
Hasta luego.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui posam la mirada 43 anys enrere, concretament el dia 14 de juliol de 1983, quan el videojoc Mario Bros va arribar als salons recreatius. Títol en què els germans Mario i Luigi apareixien junts com a protagonistes fent feina de lampistes i enfrontant-se a criatures que emergien de les canonades d'un món subterrani. Un joc que va marcar un abans i un després en la història del món gamer. Un plantejament senzill que acabaria, però, convertint-se en una de les franquícies més famoses de la història. Darrere del joc hi havia dos noms fonamentals de la història de Nintendo. El dissenyador Shigeru Miyamoto, considerat un dels grans genis de la indústria del videojoc, i l'enginyer Gunpei Yokoi, responsable de nombroses innovacions tant en maquinari com en videojocs. Tots dos varen crear una mecànica original basada en colpejar les plataformes per derrotar els enemics, un sistema que exigia rapidesa, però també estratègia i coordinació, especialment en la modalitat de dos jugadors. Mario Bros. També va suposar un punt d'inflexió per al personatge de Mario. Fins aleshores era conegut simplement com el Jumpman, el protagonista de Donkey Kong. Amb aquest nou joc va adquirir una identitat pròpia i un ofici, el de lampista, com dèiem abans, i tot un univers que només dos anys més tard esclataria amb Super Mario Bros., convertint-se en fenomen mundial. Més de 40 anys després, Mario continua sent la cara més reconeixible de Nintendo i una de les icones més universals de la cultura popular. Ha protagonitzat centenars de videojocs, ha venut més de 900 milions de còpies entre totes les seves entregues i ha traspassat també les pantalles en pel·lícules, en sèries, en merchandatge, en parcs temàtics. Tot va començar, però, amb aquell senzill joc recreatiu l'any 1983, que va demostrar que una petita i bona idea podia canviar per sempre la història dels videojocs. Fins aquí el codi beta d'avui. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem la setmana que ve.